Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El partit que va fundar Íñigo Errejón, Més Madrid, admet que va cometre errors amb el seu antic líder, però insisteix que no havien rebut cap denúncia acusant-lo d'agressions sexuals. Els seus antics socis Podem assenyalen Yolanda Díaz i l'acusen d'estar al cas del comportament d'Errejón i de no haver-hi fet res. A Catalunya, els comuns demanen perdó. Milers de viatgers afectats per la vaga de conductors d'autobusos que reclamen, entre altres coses, poder-se jubilar als 60 anys. Els serveis mínims ara són del 20% fins a les 4 de la tarda, quan augmentaran al 40%. Els conductors es manifesten a les capitals de la demarcació. La concentració de gasos d'efecte hivernacle ha tornat a trencar l'any 2023 tots els rècords. Ho revela l'informe anual de l'Organització Meteorològica Mundial que s'ha fet públic aquest matí i que constata un increment dels nivells de CO2 d'un 11% en les dues últimes dècades. Engega a Barcelona la novena edició del Fòrum Regional de la Unió per la Mediterrània, marcada per la guerra d'Israel a Gaza i al Líban. Els 43 països participants pressionen per trobar una sortida dialogada i justa al conflicte. El govern israelià ha rebutjat la invitació. L'exèrcit israelià continua els atacs contra Gaza i el Líban, l'endemà de reprendre el diàleg per un alto al foc, amb una nova proposta d'Egipte. 5 persones han mort al port històric de Tir, on ordenen noves evacuacions amb previsió de bombardejos. L'Iran clama venjança pel raid aeri israelià de dissabte. L'OTAN veu el desplegament de tropes nord-coreanes a Rússia com una mostra de la desesperació de Putin. El secretari general Mark Rutte insta Moscou i Pyongyang a posar fi a l'arribada de soldats de Corea del Nord per lluitar contra els ucraïnesos. El 40% dels nous alumnes del grau de fisioteràpia a Catalunya són francesos, especialment a les universitats privades. El motiu principal és que aquí és més fàcil accedir a aquests estudis i hi ha més places. A més, un cop acaben la carrera, tant els estudiants francesos com bona part dels catalans marxen a treballar a França perquè les condicions són millors. El còmic Vanguardia és una mujer, de Clara de Frutos, publicat per Norma Editorial, arriba per fer justícia a les dones desconegudes de la generació del 27. El còmic es basa en la vida de l'escriptora i poeta Concha Méndez, que fa de fil conductor de la història per parlar de moltes altres artistes de l'època. Els esports.
Aitana Bonmatí és la gran favorita per guanyar avui la pilota d'or. La jugadora del Barça rebrà amb tota probabilitat el guardó per segon any consecutiu en una gala que es farà aquest vespre a París. La Lliga de Futbol Professional denuncia a la policia els insults racistes dirigits a alguns jugadors del Barça dissabte al Bernabéu i el Consell Superior d'Esports avança que aquests seran analitzats a la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme i la Xenofòbia. I el badaloní Jordi Fernández aconsegueix el seu primer triomf com a tècnic de l'NBA després de la victòria aquesta matinada dels Brooklyn Nets.
I el temps, avui pendents d'aquestes pluges, també a la costa i al prelitoral aquesta tarda, localment intenses i abundants. Persistirà el risc de pluges molt abundants a les Terres de l'Ebre, al voltant dels ports, on al matí no ha plogut. A la resta, predomini dels núvols, amb temporal de mar a la costa. Demà també plourà, amb virulència, especialment al País Valencià. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Dilluns de reivindicacions dels conductors del transport de passatgers per carretera demanen poder-se jubilar, entre altres coses, als 60 anys i denuncien que actualment els serveis estan sobresaturats i fan perillosos sovint els trajectes. Fan vaga els conductors de busos urbans, ATMB, dels metropolitans i dels interurbans. La mobilitat s'ha complicat en zones com, per exemple, Sant Vicenç de Calders, on les obres del túnel de Barà entre aquest punt i Tarragona fan que els usuaris necessitin els busos per arribar als seus destins. I també és més difícil en totes aquelles zones de Barcelona i l'àrea metropolitana on no hi ha metro i les parades de bus tenen temps d'espera molt llargs. En hora punta, els serveis mínims eren del 40%, però ara mateix doncs és la meitat, només són del 20%. Anirem a Vic, a la Universitat de Vic, per explicar-vos el que fa temps que ja està passant, però que ara s'ha convertit en un fenomen. 3 de cada 4 estudiants del grau de fisioteràpia són francesos. Al seu país és molt difícil poder entrar a estudiar la carrera perquè hi ha poques places, han de fer un primer curs de medicina general i passar unes proves. Resultat, estudiant aquí, havent après català i castellà, fan les pràctiques aquí, però després se'n van a treballar a França, on també hi van molts estudiants catalans perquè s'hi paga millor la feina. I si teniu gent jove a la família que busquin feina en un àmbit de futur, doncs heu de saber que en el sector de la construcció ara mateix hi ha un dèficit de mà d'obra que es calcula en 150.000 treballadors. I s'analitza que anirà més perquè molts es jubilen aviat i d'altres que van venir de fora ara han decidit tornar als seus països d'origen. I també passarem per l'Audiència de Tarragona, on avui comença un judici per un frau dels exàmens del carnet de conduir que va afectar les autoescoles Roquetes Temple. Segons es diu a l'escrit d'acusació, l'autoescola organitzava cursos intensius, també en cap de setmana, per aconseguir superar l'examen de teòrica del cotxe. Les classes anaven dirigides a la memorització de les preguntes tipus test, que són les que després apareixien exactament igual als exàmens oficials de la DGT. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Eli Sort, la Rosa, en Dani Jiménez i el servei, la Rosa Silloé, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Dilluns complicat per moure's amb autobús a tot Catalunya. Ara mateix només en circulen el 20%, tant els de TMB a Barcelona com els metropolitans i els interurbans de la Generalitat. La jornada de vaga convocada per Comissions Obreres i la UGT entre el col·lectiu de conductors per reclamar la jubilació als 60 anys té un seguiment total, segons ens expliquen els sindicats. De seguida repassarem com està afectant a diversos punts. Començarem a Barcelona, on els sindicats han fet una manifestació des de la plaça Cerdà fins a Foment del Treball, a la Via Laietana. En seguida, la Mireia Sala i en Martí Cuní. Mireia, bon dia. Què està passant davant de la patronal? Mireia, aquí.
Bon dia, Marta. Doncs mira, la manifestació ha arribat poc abans de la una a la seu de la patronal Foment del Treball, que té un blindatge amb tanques i dues furgonetes dels Mossos d'Esquadra. Els conductors d'autobús han recorregut tota la Gran Via des de la plaça Cerdà, gairebé sota la pluja, i ara que ja no plou han canviat els paraigües per les banderes dels sindicats convocants, Comissions Obreres i l'UGT. Reclamen poder avançar l'edat de jubilació com ja fan altres col·lectius, i segons el responsable de negociació col·lectiva, Luis Mojal, aquesta protesta d'avui ha estat tot un èxit.
El dia d'avui el seguiment està sent del 100%. També és veritat que s'està respectant els serveis mínims decretats. I a partir d'aquí el que demanem a la patronal és seny i que segui i amb sindicats i govern per signar l'iniciació de les negociacions pels coeficients reductors.
Els manifestants fa uns 20 minuts que són aquí davant la seu Foment del Treball, però no hi ha hagut cap parlament i, en principi, la manifestació s'hauria acabat aquí, tot i que encara hi ha centenars de persones aquí davant de Foment del Treball.
Mireia, quina és ara mateix la situació a les parades d'autobús de Barcelona?
Doncs les parades d'autobús estan més plenes del que és habitual, sobretot en zones on no hi arriba el metro. Els qui s'esperen que arribi un autobús diuen que el temps d'espera és molt més llarg del que és habitual i en alguns casos marxen desesperats perquè no passa cap autobús.
Espero el de 40. Quan he arribat posava que faltava mitja hora i ja porto més de mitja hora aquí i no passa. I han dit que hi havia un 20% de serveis, però em sembla que ens han enganyat.
El H8, llevo aquí más de una hora, si quieres, arroz, Catalina. Es una vergüenza, o sea que dejadez, total.
Bueno, hasta hace 10 minutos estamos esperando, pero vemos que no aparece el bus y el tiempo que va a tardar para venir. Así que no sabemos si vamos a tener que coger un taxi o qué.
Segons TMB, avui al metro hi ha hagut un 6% més de validacions. Afirmen també que a primera hora del matí hi ha hagut piquets a totes les cotxeres, però tot i això han pogut treure la meitat de la flota d'autobusos i complir de sobres els serveis mínims.
Gràcies, Mireia. Bon dia.
Bon dia, Marta.
És una vaga que ha repercutit en el dispositiu que Renfe té muntat entre Sant Vicenç de Caldés i Tarragona pels usuaris que han de combinar obligatòriament tren i autobús, com hem explicat tantes vegades ja en aquest programa, arran de les obres al túnel de Roda de Barà. Per tant, anem cap a Sant Vicenç de Caldés. Montse Gené, quina és la situació en aquest punt?
Hola, bon dia. Aquí hi ha situacions complicades. Cada vegada que arriba un tren, més de 100 persones entren de cop al vestíbul i es posen a la fila de l'autobús que volen agafar. Els informadors estan molt pendents dels autobusos que arriben i els van cridant.
I la seca, Cambrils, por aquí, por favor.
Avui hi ha menys autobusos i ja estan patint especialment les persones que van més avall de Tarragona, amb esperes que han arribat a hora i mitja, com el cas d'aquesta passatgera, l'Adriana, que anava a l'Hospitalet de l'Infant.
Tinc una assignatura amb un notari. Aleshores, pues, aquí, esperant, a veiem si ens en surten bolets a terra.
Els que van a Salou i Port Aventura i també els que van a Vilaseca tenen llargues esperes. Hi ha molts estrangers que no entenen què està passant.
We don't know for sure. It maybe a bus, maybe no bus.
I els mateixos informadors els donen aquestes opcions quan s'han d'esperar molt.
Tienen la opción de coger Vilaseca y de ahí coger un taxi. Cuesta más o menos unos 10 euros.
Fins i tot hi ha qui ha tingut un trasbals important en els seus plans, com aquesta noia italiana.
Yo soy de Italia, ya estoy en vacaciones aquí de un mes y medio. Y ahorita tenía que regresar para la casa y perdí el avión. Sí, porque tenía que llegar al aeropuerto y no sé, capitón, no entendí con estos buses qué pasó.
Cal dir que a primera hora del matí molta gent ha optat pel cotxe particular per poder arribar a agafar el tren i no saben a la tornada a quina hora podran arribar a casa.
Gràcies, Montse. Des del Baix Llobregat, per entrar a Barcelona, els serveis mínims de primera hora del matí han sigut del tot insuficients, David Àngela.
Hola, Marta, bon dia. Doncs a la plaça d'Europa de Viladecans, on hi coincideixen 10 línies d'autobús interurbà que comuniquen diversos municipis del Baix Llobregat i Barcelona, des de les 6 del matí s'hi acumulaven desenes de passatgers. Esperes entre mitja hora fins a més d'una hora en els casos que l'autobús no podia absorbir la demanda i alguns passatgers s'havien de quedar a terra.
Una hora i quart. Bueno, ara acaba de passar el que jo havia d'agafar, però hi ha hagut tal quantitat de gent que no m'he pogut pujar. Clar, ara fins que no vingui l'altre, no sé quan podré tornar a pujar i, clar, la feina m'estan esperant. Jo havia d'entrar a les 8, són les 9 menys 10.
Fatal, perquè jo vaig a Barcelona i anar a Barcelona és horrorós, o sigui, jo sé que avui tinc un dia caòtic. L'anada serà mala, però la tornada serà pitjor.
Els usuaris de Viladecans avui tenien un posat entre estoic i resignat. I és que el Baix Llobregat, com en recorda aquesta passatgera, venen de patir un conflicte laboral entre l'empresa Avança i els seus conductors, que es va traduir en vagues continuades durant gairebé mig any.
Jo l'any passat també vaig agafar una altra vaga. Treballava a Barcelona i el que passa que es va allargar més. Aquesta jo coneixo, de moment crec que és avui només, però la que jo vaig agafar l'anterior cop va durar mesos.
Des de les 6 del matí, amb l'inici del servei, fins a quarts de 10, tots els autobusos que sortien de Viladecans superaven o estaven al límit de la seva capacitat.
I tanquem a l'estació d'autobusos de Vic, on aquest matí també s'han produït llargues cues, perquè aquests serveis mínims tampoc no donaven l'abast amb tants usuaris, Natia Dell.
Exacte, Marta, bon dia. Ha sigut a partir de quarts de 7 i fins passades les 9 del matí, quan hi ha hagut un coll d'ampolla per anar cap a Barcelona. La cua de fins a 200 persones donava la volta a l'estació. Renfe, que està a tocar de l'estació de busos, no ha notat més afluència de passatgers perquè els usuaris, ens comentaven, molt escamats, no se'n refien de l'R3 i, per tant, han preferit continuar movent-se en bus, tot i la vaga. El que està clar és que avui tothom ha matinat més del compte per no enganxar-se els dits.
Jo he vingut mitja hora abans per poder assegurar i veure què fa.
Bueno, el que preocupa més és la tornada, a veure com ens ho farem.
No, bueno, arribaré tard a classe i ja.
L'agafo cap a les 7 i quart, el bus. I avui m'he llevat a 3:45 per agafar aquest de 2:15, perquè tinc un examen a primera hora i no puc arribar tard.
Volia tornar ahir, però vaig intentar agafar el tren i després d'esperar una hora i mitja, doncs, vaig desistir. Així que a tocar el llevar-se d'hora.
Direcció a Girona, hem trobat passatgers que portaven 2 hores esperant-se i es queixaven de falta d'informació.
Estoy esperando aquí desde las 6:30. Siempre pasa el bus a las 7:15, pero no ha pasado.
Des de les 6:40 del matí. A les 8:30 començava perquè faig FP i arribaré tard o poder ja no hi aniré.
Fa una hora que estic aquí, des de les 7, i ara m'estic esperant el de les 8, però tampoc ha passat, per tant estic bastant farta, perquè ara ningú ens ha vingut a dir res, però hi estem intentant de trucar i comuniquen tota l'estona. Per tant, no sabem. Aniré a casa segurament i agafaré el cotxe perquè haig d'anar sí o sí a Girona.
Els serveis mínims s'han respectat i no hi ha hagut incidents.
Gràcies, Nati. A les 4 d'aquesta tarda aquests serveis mínims, si no passa res, tornen a ser del 40%. Doncs pràcticament hem arribat a un quart de 2 del migdia. Ja sentíem que molta gent avui, arran d'aquesta vaga dels autobusos, ha optat per agafar el cotxe. Segur que la Cèlia Quintana ho ha notat, això avui. Cèlia, bon dia.
Bon dia. Doncs lleugerament s'ha notat, perquè també s'ha notat molt la pluja i el volum de circulació que hi ha habitualment els dilluns al matí. Però en qualsevol cas, ara, per exemple, Marta, hem de dir que ja si heu de sortir a la carretera ho fareu pràcticament sense problemes. Només de retencions en localitzem a la C-17 a la Garriga, sentit Barcelona, per un turisme que hi ha bolcat i ara s'està retirant, aquest turisme accidentat, a la Ronda de la Meridiana, sentit Llobregat, afectant la Pota Nord des de Santa Coloma, i Ronda Litoral de Poblenou a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a Cantoní, sentit Besòs. I recordar que encara hi ha tallada la Via Laietana per la manifestació a la que heu fet referència dels conductors d'autobusos que han arribat fa una estona a la seu de Foment del Treball i els autobusos que passen per la zona circulen desviats.
I ho complementarem amb el temps. La previsió per aquestes pròximes hores, molt pendents d'on va la pluja, Francesc Maurí.
Pendents, evidentment, de la pertorbació d'aquesta depressió aïllada en nivells alts, el que actualment s'anomena Dana, però que podríem dir molts anys s'ha anomenat gota freda. A mesura que va basculant, a mesura que va, doncs, movent-se, els seus braços de precipitacions arriben i, en contra del que s'havia previst, aquest matí ha estat tranquil a les Terres de l'Ebre i bastant més movent. Ara, a punts de la Costa Brava, prelitoral nord i algunes comarques pròximes. La previsió ens indicaria aquesta tarda vespre precipitacions a qualsevol punt del litoral i prelitoral, localment abundants, molt més febles i disperses a ponent i fins i tot alguna petita clariana al Pirineu més occidental. De cara a demà, destaca i molt la possibilitat d'aiguats torrencials al País Valencià, sobretot zona sud de València, nord d'Alacant. Alguns registres podrien superar els 300 litres per metre quadrat. Finalment, dir que demà al vespre, demà a la nit, la precipitació es podria reactivar notablement a l'entorn de la Costa Brava, comarques del nord-est, i de cara a dimecres a qualsevol punt del litoral i prelitoral. Però tots aquests aspectes s'hauran d'anar seguint dia a dia i hora a hora.
Doncs ho farem. El que sabem del cert és que la pluja dels últims 3 dies ja ha fet pujar les reserves als pantans de les conques internes. Dijous estaven al 27%, ara estan al 29%. Són 10 hectòmetres cúbics més, la pujada més important des del mes de juny. L'embassament que més se n'ha beneficiat és el de la Baells, on han entrat més de 6 hectòmetres cúbics en 48 hores, i ara situa les reserves en prop del 49% de la seva capacitat. Les pluges també han beneficiat Sau, la Llosa del Cavall, o el pantà de Foix, que està gairebé ple, amb un 93%. On no hi ha manera de remuntar és a Darnius-Boadella, que continua baixant, o Siurana i Riudecanyes, que es mantenen gairebé sense aigua.
Catalunya al dia.
Ara passen 3 minuts d'un quart de dues. El 40% dels alumnes que han començat aquest curs al grau de fisioteràpia a les universitats privades i público-privades de Catalunya són francesos. A les universitats públiques, però, només són l'1%. La Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, és on aquest fenomen és més aclaparador. Pràcticament 3 de cada 4 estudiants són francesos, i el motiu principal, la dificultat que tenen per poder fer aquests estudis al seu país. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Tu has anat a Vic a parlar amb ells. Sí. D'entrada, què t'expliquen?
Doncs el que ens expliquen aquests estudiants és que a França, per fer fisioteràpia, han de fer un primer any de medicina general i després passar unes proves per aconseguir una de les poques places de fisioteràpia que s'ofereixen. Sentim el testimoni de l'Alice, la Flora, en Pierre i l'Àxel, que són alumnes a quart.
Y estábamos como 1.500 personas y había 27 plazas para fisio.
He hecho 2 años de medicina en Francia, pero no tengo el concurso al final. Y la única solución es de venir aquí.
Después del bachelor, he venido aquí en Vic.
Yo vaig venir directe després del bachelorat, sí.
Però la majoria d'aquests alumnes, quan arriben aquí, no parlen ni català ni castellà. I per això el primer any fan un curs accelerat d'idiomes, perquè necessiten acreditar un nivell mínim de llengua per poder-se titular, però també perquè necessiten entendre's amb els usuaris d'aquí quan fan les pràctiques.
Hablaba castellano y a ver si no nos entendemos, utilizamos las manos o no sé, Google Traducción o otra manera, pero siempre bien.
Pot ser més complicat, però si no ens podem fer comprendre també utilitzant el llenguatge corporal, tot això.
I com s'organitzarà la universitat per poder atendre tots aquests alumnes?
Doncs faciliten aquesta immersió lingüística i també concentren les hores de pràctiques, de manera que a partir de tercer i quart curs ja les poden anar a fer a França, perquè no coincideixen amb hores de classe. Mirari Ochandorena és la coordinadora del grau de fisioteràpia a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya.
El primer practicum que fan sí que l'han de fer aquí a Catalunya, per això també han d'acreditar un nivell mínim d'idiomes, però a partir del tercer any sí que tenen l'opció de fer els practicums que diem a França. Ells busquen un centre a França, obrim convenis i poden anar a fer les pràctiques allà, perquè la nostra titulació està dissenyada de manera que quan fan pràctiques no tenen classes a la universitat.
I quan acaben el grau tots tenen clar que tornaran a França a treballar perquè, diuen, hi ha més feina i millor sou.
I és que en aquest cas es produeix també un efecte boomerang. Els joves francesos venen aquí a estudiar fisioteràpia i després tant ells com molts alumnes catalans si poden se'n van allà a França a treballar perquè evidentment tenen millors condicions laborals. Anem a Perpinyà perquè ens expliqui la Laura Bertran.
Efectivament, Marta, dels 1.665 professionals a la Catalunya del Nord, un 54% són o de nacionalitat espanyola o, tot i ser francesos, tenen un diploma espanyol. Carolina López va començar a exercir a Perpinyà ara fa 3 anys.
Aquí per treballar d'autònom només necessites tenir moltíssimes ganes, no necessites ni experiència. L'autònom treballa per la seguretat social, és la diferència d'Espanya.
Té previst tornar a Barcelona el 2026, no és un cas aïllat. Anna Marc fa més de 15 anys que viu i treballa en un centre de fisioteràpia a Perpinyà.
Venen aquí, treballant de dilluns a dijous, per exemple, i tornen el divendres, llavors fan divendres, dissabte, diumenge a Barna. Jo tinc amics de Ceret que viuen a Figueres. Inclús conec gent que venen treballant 2 dies i se'n tornen, perquè només treballar 2 dies aquí, si treballes a full, et pot sortir com treballar una setmana a Barna. Hi ha molts perfils diferents.
Les dues destaquen l'absència de vida social local d'aquests nous models de treballadors fronterers.
Comença l'Audiència de Tarragona el macrojudici contra la xarxa que facilitava l'aprovació dels exàmens teòrics en autoescoles de Tortosa. Hi ha 11 acusats que s'enfronten a penes de 13 anys de presó i multes superiors als 4 milions d'euros. A Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
D'aquests fets de quan són?
Mira, el cas es va destapar ara fa 12 anys. Ha tardat força en arribar a judici. Inicialment hi havia 14 acusats, però finalment, com deies, n'hi han arribat 11. La Fiscalia els acusa, els atribueix delictes continuats de suborn, falsedat documental, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal, entre altres delictes. A l'epicentre de la trama, el matrimoni que regenta aquest establiment, aquestes autoescoles, la Fiscalia els reclama 13 anys de presó per cadascun i multes superiors als 4 milions d'euros. Segons el Ministeri Públic, haurien defraudat 2,4 milions d'euros a l'agència tributària i altres familiars també se'ls acusa de blanquejar els beneficis. En la jornada d'avui, tots els advocats estan demanant la nul·litat del procés, diuen per qüestions tècniques, com la que explicava Carles Subirà, que assegura que han estat investigacions prospectives amb escoltes i seguiments il·legals.
La nulidad de esa patente implica una vulneración del secreto de las comunicaciones en relación también con la tutela judicial efectiva y el proceso con todas las garantías por haberse acordado medidas de injerencia sin concurrir los presupuestos habilitantes. De esa inicial medida de injerencia derivaron posteriores resoluciones que fueron ampliando o prorrogando las medidas de injerencia inicialmente acordadas.
El cas jutja el frau en els exàmens teòrics per obtenir el carnet de conduir a les autoescoles en Roquetes Temple. Els acusats planificaven cursos intensius i aconseguien un elevat nombre d'aprovats, la majoria dels quals venien d'altres comunitats i majoritàriament eren xinesos, que no sabien ni català ni castellà, però tot i això aprovaven. Segons la fiscal, els tests originals dels exàmens de la DGT els obtenien a través d'una editorial de València, AEOL, després de, suposadament, subornar funcionaris de la DGT de Tarragona que després venien aquests testos a l'autoescola per 3.000 euros. El centre acabava cobrant entre 1.000 i 1.500 euros per cada ciutadà xinès que es presentava a l'examen.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Manel Sastre, bon dia.
Bon dia.
Desarticulada a Balaguer, una organització dedicada al tràfic de persones amb fins d'explotació sexual. La Policia Nacional Espanyola ha detingut 3 persones que ja han ingressat a la presó i ha alliberat 8 possibles víctimes. Lleida, Noelia Casellas, com ho va descobrir la policia?
Bon dia. Doncs la investigació es va iniciar arran d'una denúncia presentada per una persona que manifestava que coneixia dones que havien estat captades, traslladades i acollides en un club nocturn i en un prostíbul de Balaguer per ser explotades sexualment. La policia va escorcollar aquests dos locals i van trobar 8 treballadores sexuals. Les dones afectades van assegurar haver suportat condicions laborals abusives, tractes degradants i també haver estat obligades a fer serveis sexuals tot i estar malaltes. En els escorcolls es van intervenir 135 pastilles contra la disfunció erèctil, petites quantitats de cocaïna, marihuana i metamfetamina, una bàscula i també instruments per al tall de substàncies estupefaents per a la seva posterior venda i distribució. També hi van trobar més de 23.000 euros en efectiu. Els detinguts, tots de Lleida, van ingressar a la presó.
I encara a Lleida, on tècnics de l'Ajuntament estudien aquest matí els danys a l'edifici del barri del Saca de Sant Pere, que ahir es va ensorrar de manera parcial, fet que va obligar a desallotjar preventivament 17 persones. L'avaluació dels danys permetrà saber si poden tornar a casa seva. Per a Joan Álvarez, l'ensorrament va passar ahir a la tarda.
Els bombers van rebre l'alerta cap a 5:45 de la tarda, quan part de la terrassa del tercer pis del número 12 del carrer Algerri va caure fins a la planta baixa sense causar ferits. En concret, es van ensorrar uns 12 metres quadrats de la coberta. Per precaució, es va decidir desallotjar tant l'immoble sinistrat com les cases adjacents, en total 17 persones. Segons l'Ajuntament, els serveis socials han reallotjat 2 dels veïns, els que viuen a l'edifici, per l'ensorrament. La resta han trobat lloc on quedar-se pel seu compte. Els tècnics fan aquest matí una valoració dels danys que assumirà la Paeria de forma subsidiària. A partir d'aquí s'avaluarà si és segur que els desallotjats tornin a casa o caldrà fer alguna actuació addicional. També caldrà saber per què s'ha esfondrat, tot i que la pluja dels últims dies hi podria haver influït.
L'Ajuntament de Roses ha d'analitzar avui l'aigua de la zona de la platja de l'Almadrava per veure si té prou qualitat per tornar-hi a permetre el bany. La prohibició es manté des que dijous un vaixell de pesca es va enfonsar a 200 metres de la costa i va vessar part del combustible al mar. Clara Jordan, encara no s'ha pogut fer aquesta anàlisi, eh?
No, Marta, de moment encara no. Està plovent molt a la zona, com també aquí a Girona, i els tècnics no han pogut sortir encara a veure l'estat de l'aigua i decidir si la platja es pot reobrir al bany, tot i que tampoc sembla, Marta, que avui hi hagi massa gent esperant a tirar-se a l'aigua. En tot cas, recordem que el vaixell portava 2.500 litres de combustible i, tot i que la fuita es va poder taponar, part d'aquest gasoil va anar a l'aigua i es van instal·lar barreres de contenció per evitar que l'atac s'extengués. El consistori creu, de tota manera, que l'afectació no ha sigut de gaire consideració, com explicava el regidor de Medi Ambient, Lluís Espada.
L'afectació mediambiental per la quantitat de combustible que ha sortit de la barca, una fuita que ja està controlada, és mínima. O sigui, aquest vessament és mínim.
El més preocupant, segons Espada, és la situació de la confraria de Roses per la pèrdua d'aquest vaixell.
Els ingressos de la confraria era un vaixell important dins la confraria. I aleshores, el sector pesquer és un sector que té dificultats en els últims anys i que un fet com aquest, doncs, evidentment, no afavoreix gens.
I aquesta setmana també s'ha d'acabar de decidir com es treu aquest vaixell de l'aigua que va quedar enfonsat a 17 metres de profunditat.
Sabrem exactament quines possibilitats hi ha, que el vaixell està a poca fondària, plaços, terminis, però això són els tècnics els que ens diran com s'ha de seguir.
De moment encara no estan clares les circumstàncies de l'enfonsament, que va ser, recordem, dijous a primera hora del matí. A bord de l'embarcació hi anaven 5 persones que van ser rescatades per altres embarcacions.
Gràcies, Clara. Santa Coloma de Gramenet impulsa una modificació del pla d'usos urbanístics que farà virtualment impossible que s'implantin nous habitatges d'ús turístic en el seu terme municipal. Aquest nou marc legal, que s'ha d'aprovar, de fet, el ple d'avui, el que es farà aquesta tarda, fixa que els pisos turístics que vulguin obtenir llicència ho hauran de fer en edificis unifamiliars i fora de la zona on hi hagi eixos comercials. En el conjunt de la ciutat de Santa Coloma estarà prohibida la seva implantació en blocs de pisos residencials, excepte als barris de Safarejos i Llatí. En aquests barris, però, s'estableix una distància mínima de 300 metres entre cada pis turístic. La nova regulació, que com deia avui al ple de l'Ajuntament, arriba quan està a punt de vèncer el termini d'un any de suspensió de les llicències urbanístiques. Segons l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, aquest és un tipus d'allotjament que fomenta l'especulació i afecta negativament la convivència i el descans dels veïns. Per contra, el Pla d'Usos Urbanístics no posa cap tipus de limitació a l'obertura d'hotels i permet la seva lliure implantació arreu del terme municipal. En punt, 2:15.
Catalunya al dia.
El compromís dels governs d'augmentar l'edificació d'habitatge públic pot topar de ple amb la falta de mà d'obra que ara mateix ja hi ha al sector de la construcció, uns 150.000 llocs de treball a Catalunya. Un dèficit de treballadors que s'incrementarà els pròxims anys. El sector reclama més formació perquè els joves agafin el relleu i també confien en la immigració com a part de la solució, Pilar García.
Doncs mira, ara mateix a Catalunya hi ha uns 227.000 treballadors al sector, segons les dades de l'Observatori de la Construcció. I actualment falta personal a totes les branques. Jorge Santamaría, de la consultora de Recursos Humans i la ACAC del grup ADECO.
Encarregats d'obra, caps d'obra i caps de grup d'obra. Hi ha molts projectes constructius que no es fan perquè no hi ha gent, no hi ha peons, sobretot.
I també falten instal·ladors. Raül Rodríguez és el director general de la Federació de Gremis d'Instal·ladors.
Aquesta és la fotografia actual, 18.000 treballadors, que necessiten les empreses d'avui per demà, que és una autèntica barbaritat. Si no tenim un sistema de formació professional fort, tot el que és el teixit productiu es ressenteix d'una forma molt important.
I tota aquesta necessitat actual de personal, Pilar, es veurà incrementada, em deies, per diversos motius.
Sí, d'entrada, com dèiem, és perquè es vol construir més, però és que, a més, la mitjana d'edat dels treballadors que hi ha ara al sector supera els 45 anys i, per tant, s'aniran jubilant. I una part dels treballadors que són estrangers estan tornant als seus països d'origen.
Polònia era el país d'on més talent importàvem a nivell de construcció i parlant d'oficis, i tota aquesta gent està tornant als seus països perquè ja els hi paguen el mateix que a Espanya.
Davant d'aquesta situació, el sector reclama, com sentíem, més formació perquè els joves s'incorporin a la professió.
Mira, el sistema públic té ara aquest curs 3.900 places per a estudis de graus mitjà i superior relacionats amb el sector de la construcció. Però no tots els alumnes volen posar-se a treballar de seguida que acabin. Molts volen optar a la universitat per tenir feines més qualificades, com David Ruiz i Selena Albert, que fan un grau superior de projectes d'edificació a l'Escola del Treball de Barcelona.
Primer, jo crec que em posaré a treballar per agafar una mica d'experiència laboral i després estudiar arquitectura.
En un principi, quan acabi, vull fer la carrera d'arquitectura, però si no em dona la nota, m'agradaria molt també fer el màster del cicle.
I els estudiants creuen que el sector ha d'oferir millors condicions laborals i salarials per ser més atractiu. Sentim Genís Arenas i Fanny Cruz, que fan el grau mitjà en construcció.
Si hi haguessin millors condicions laborals, doncs seria totalment més acceptable que no pas estar allà embrutant-te, tal, cobrant poc, precarietat.
Se podría mejorar un poco, porque todos los jóvenes pensamos en ganar dinero, y si es matarnos para ganar muy poco, pues dice no, ya no quiero.
I el sector també creu que la immigració té un paper clau per cobrir la falta de mà d'obra que hi ha aquí.
O importem talent de fora, o és impossible cobrir totes aquestes posicions, i de fet és el que et dic, és que no s'estan cobrint. El tema és portar la immigració que tingui aquesta formació per estar a peu d'obra i que no són només peons, sinó que són operaris que han d'estar especialitzats.
Doncs aquesta és la radiografia del sector de la construcció i els reptes que té al davant.
I precisament un dels objectius del Departament d'Educació és potenciar l'FP per agilitzar la transferència d'estudiants de la formació professional a les empreses. I en aquests moments la consellera Esther Niubó estava presentant un paquet de mesures per millorar l'orientació dels alumnes cap a aquest tipus de formació. Anem doncs cap al Departament d'Educació. Allà hi tenim en Miquel Jarque. Bon dia, Miquel.
Molt bon dia, Marta.
És un pla de mesures que s'allargarà, em deies, fins a l'any 2028. D'entrada, quins canvis s'han explicat fins ara?
Sí, aquí partim d'una dada que s'ha ofert avui, que és que 2 de cada 3 alumnes sense plaça FP de grau mig abandonen els estudis. Són 4.300 estudiants. I Educació, a més, vol reduir els gairebé 33.000 alumnes que no es matriculen o bé perquè no compleixen els requisits o bé perquè, malgrat tenen plaça assignada, no acaben formalitzant-la. El nou calendari en què s'està treballant quedarà així, segons la consellera del RAM, Esther Niubó.
Començaria el 23 de maig, acabaria a finals de juliol, si bé cerca amb un procés extraordinari de gestió de vacants al setembre, però en tot cas aquest procés sempre acabaria abans de l'inici de curs.
L'oferta d'FP, com deia la consellera, es publica el 23 de maig. Les sol·licituds es poden presentar del 26 al 30 de maig. El mes de juny es destina per processos de recuperació de nota i reclamacions. I finalment hi haurà 3 tandes d'assignacions en línia que acabaran el 31 de juliol. El mes de setembre es dedicarà al procés de places disponibles. Excursant a aquest procés de matriculació pel curs 25-26, fins ara, amb l'agost entremig, doncs, esperen reduir el 25% d'alumnes que no es van matricular perquè se'ls hi va passar el termini.
Ens ha sobtat trobar dades com, per exemple, que un 25% de l'alumnat manifesta no haver-se matriculat perquè se li va passar el termini o perquè estava fora. Això, doncs, diem clarament, això no pot tornar a passar. Hem de millorar aquesta comunicació amb l'alumnat sol·licitant per tal que estigui assabentat dels terminis.
A Miquel, també hi ha mesures contra l'abandonament escolar?
Sí, mesures que inclouen millores en orientació dels alumnes perquè coneguin tota l'oferta formativa i la construcció d'almenys 4 centres per alumnes en risc d'abandonament. A més, s'està fent un seguiment individual a tots aquests alumnes entre 16 i 18 anys que es trobin en aquesta situació, que la majoria acabarà al mercat laboral, si no hi ha solució, al mercat laboral no qualificat.
No, no qualificat, clar. Gràcies, Miquel. Deixem que acabis d'assistir a la roda de premsa. Bon dia.
Bon dia, gràcies, Marta.
I el govern reactiva les reunions de l'Observatori Català de la Justícia, on hi participen representants de tota l'òrbita judicial, des de les cúpules catalanes fins a representants del Ministeri de Justícia i del Consell General del Poder Judicial. El conseller Espadaler acaba d'anunciar un pla de xoc especialment per lluitar contra el que sovint en parlem cada dia, la reincidència, i que es farà públic abans d'acabar l'any. Anem cap al Departament de Justícia. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquesta roda de premsa que ha estat força breu, ara mateix acabat. Si sentiu soroll de fons, són els periodistes que estan comentant la jugada. Podríem dir que ha estat l'anunci de l'anunci, és a dir, que el conseller ha dit que en aquest grup de treball s'han plantejat 2 comissions noves, que una seria la de descol·lapsar els jutjats i l'altra la del teletreball. I ha anunciat que abans d'acabar l'any disposaran d'un pla de xoc, que això passa per tenir acords de nous jutjats amb el Ministeri de Justícia per lluitar contra la reincidència.
Preveiem doncs tenir tancat amb el ministeri, del qual doncs unes parts les hem parlat bilateralment amb tots els agents que avui s'asseien a la taula i ara ho hem parlat doncs més conjuntament. Esperem que en un mes i poc doncs puguem ja presentar doncs públicament aquest primer pla de xoc, que es concentra, focalitza doncs en el tema de la multireincidència.
Conscients tots els participants en aquest observatori que el català és absolutament simbòlic a la justícia, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, ha pres l'acord amb el conseller que faran algun tipus de mesura, com a mínim, perquè els ciutadans estiguin tranquils i se'ls pugui atendre en català.
Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
Diumenge que ve el mercat setmanal de Canovelles al Vallès Oriental ja no es farà. Ahir va ser l'últim dia i els periodistes van recollir sense saber quan hi podran tornar. Per això, aquesta tarda es concentraran davant l'Ajuntament coincidint amb la celebració del ple municipal. La Marta Vallès ens acosta els sons i les converses del darrer dia d'aquest mercat.
La rosa, los calcetines!
Bon dia, doncs el tema del tancament temporal a tot arreu i cartells penjats als fanals, damunt la roba de les parades i també com cada diumenge a més de les 325 parades del mercat, més de 300 de manters. Recordem que aquesta és la raó de la mesura. Un informe dels Mossos diu que en cas d'una emergència seria molt difícil actuar. A banda de les molèsties, també. Com ho veuen els veïns?
S'ha desbordado todo. Si eso lo hubiera hecho de primera hora, tú no. Ahora ya imposible. Claro, porque la juventud compra. Es falso, sí. Pero claro, la juventud, una vez que lleva una zapatilla puesta, ya sabes si son las buenas o no son las buenas.
Ja imagina aquella zona que aquí. Tenim que passar pel mig perquè per la cera és impossible. Gràcies que no ha passat cap desgràcia, perquè una ambulància o... no es pot passar.
I els clients del Top Manta què hi diuen?
Yo antes siempre he estado en contra, pero como es tan cara, tengo gemelos, es imposible comprar el precio que tienen de verdad.
Lacoste, Nike, venim de Sitges, uns zapatos de Dior. La marca se llama Stone Island, chaquetas y eso.
Els paradistes veuen impotents que cau el dia en què fan més caixa.
Tenem una inversió hecha cara a la temporada de invierno, de fiesta, y ahora nos cierran nuestro negocio. El domingo facturamos el 40-50% de la semana.
Yo soy la tercera generación, el meu avi ya venía. Ahora de un día per l'altre et diuen que queda sense mercat.
Ya nos han dicho que no volvemos, que es temporal, no sabemos.
També els bars, plens fins dalt, amb llargues cues, és com un ritual, fer-hi un mos.
Venim, esmorzem, els pinxos de rigor, després pues, anem a comprar, i molta gent pues, ho fa al revés. Primer ve a comprar, i després va a comprar el pollastre, o hi ha dina, està planíssim.
En el cierre del mercado se ha acabado. Llevo 38 años. La pollería más antigua, que la primera que se abrió. El 80% del pueblo vive del mercado.
Des de Sumercat, que representa els marxants, en David Jiménez confia que es trobi una solució.
Esperem que el senyor Cordero rectifiqui. Jo crec que no ha mesurat bé les conseqüències que pot tenir aquesta decisió, perquè som 325 famílies de marxants que vivim d'això. La solució no és tancar el mercat. Nosaltres tenim de treballar.
Molts seran aquesta tarda a la protesta davant l'Ajuntament.
I anirem a fer pressió. I amb això li dic a l'alcalde, vostè tindrà el seu sou. I nosaltres aquest problema ja el hauria d'haver solucionat abans.
Fremos el calcetín sin puño, preciosa. El que no aprieta nada, cariño.
Dos quarts i mig de dues, la descarbonització i la transició energètica són alguns dels reptes pels quals passa el futur del Port de Tarragona. És una de les principals apostes del mandat que ha liderat el president de l'autoritat portuària, Saúl Garreta, que avui ha fet balanç de la seva gestió, Clara Chavarría Domingo.
El president de l'autoritat portuària de Tarragona, Saúl Garret, ha fet balanç dels seus dos anys de mandat a l'espera de donar el relleu de forma imminent al futur president de la institució, Santiago Castellà. Garret ha enfatitzat que el futur del port i de la societat en general passa per la descarbonització i la transició energètica en un territori de Tarragona que acull el polígon químic més gran del sud d'Europa. En aquest sentit, ha recordat la inversió de 16 milions d'euros que s'ha fet en l'electrificació de molts o els projectes de la vall de l'hidrogen de Catalunya amb seu a Tarragona, pel qual ha fet un prec perquè arribi a ser una realitat. La protecció de l'entorn i de la recuperació de la biodiversitat és una altra de les grans apostes d'aquest mandat, amb iniciatives com el Parc d'Arport o la restauració dels prats del Vinyana a Vilaseca. Tot plegat és una aposta per mitigar el canvi climàtic, que Garreta també veu com una oportunitat.
Però tenim una gran oportunitat, per moltes circumstàncies, de ser punta de llança d'aquesta transició energètica. Per això, com a port, i és el primer punt que us he volgut explicar, doncs hem fet un esforç molt important centrant tota la nostra activitat, readaptar nostres departaments, fent un departament nou d'acció climàtica i territori per entendre, divulgar i transformar aquest port per desfossilitzar tota l'economia i especialment el sector portuari, que és on tenim més influència.
En clau econòmica, l'actual president de l'autoritat portuària ha destacat la solidesa econòmica que ha assolit el port aquests dos últims anys. Han estat els dos primers anys que s'han superat els 60 milions d'euros en ingressos. En aquesta línia hi ha previst un programa d'inversions de més de 400 milions d'euros pels propers 4 anys.
Els ecologistes demanen retirar el segon projecte de central hidràulica reversible que es projecta a la comarca de la Ribera d'Ebre. Amb una potència de més de 3.000 megawatts, asseguren que és desproporcionat i que no respon a les necessitats dels habitants de la zona. Anem a Flix. Jordi Barranca, quins municipis englobaria?
Bon dia, Marta. Doncs aquest concretament implica Flix i Escó, aquí a la Ribera d'Ebre, i també la Fatarella, a la comarca veïna de la Terra Alta. Si tira endavant, es construiran diverses basses, cada una d'una dimensió semblant a la que tindria un camp del Barça, connectades per canonades amb una presa aigües avall de l'embassament de Flix. En total, serien més de 2.000 milions d'euros d'inversió. En paral·lel, els opositors critiquen que contribuiria també a augmentar encara més el desequilibri territorial entre les diverses zones del país. Alexandra Forés és la portadora portaveu d'Ecologistes en Acció a Terres de l'Ebre, Tarragona.
La primera central hidroelèctrica que es va reversible que es va fer a Catalunya va ser la de Tavascan i tenia una potència d'uns 50-60 megawatts. S'està parlant de desplegar-ne un al Berguedà sobre els 537 megawatts. Però és que aquí estem parlant de 3.124 megawatts. Bueno, ja ho diuen, una giga central.
Que les dades són exagerades, també ho admeten els polítics locals, malgrat tot remarquen que tiri endavant pot ajudar a consolidar la creació d'activitat econòmica a la comarca. Francesc Barbero és el president del Consell Comarcal i alcalde de Flix.
Sense entrar en quin projecte pugui acabar prosperant, sí que penso que els dos poden respondre en esta finalitat i filosofia de ser un projecte tractor per d'altres activitats al seu entorn. I segurament tant un com l'altre estan sobredimensionats pel que finalment acabaran sent.
Aquest és el segon projecte d'aquestes característiques, com diem, que es presenta a la Ribera d'Ebre. El primer que es va posar sobre la taula té unes magnituds semblants i tindria una potència de 3.000 megawatts amb una inversió, aquesta sí més gran, de 2.600 milions d'euros.
Un treball acadèmic ha revelat que diversos túnels i carreteres del Pirineu van ser construïts per represaliats republicans durant la postguerra espanyola. Segons aquesta recerca, la majoria eren interns que estaven tancats a la presó de Lleida. A partir d'aquest cas, el Memorial Democràtic ha anunciat que impulsarà una investigació històrica profunda i rigorosa per determinar l'impacte que van tenir els treballs forçats a la Catalunya de la postguerra. Anem a Solsona, a la Ibarrera.
Així és, bon dia. Alguna vegada ja havíem parlat aquí al Catalunya al Dia d'aquest estudi sobre la carretera de Coll de Jou, al Solsonès, construïda a principis dels anys 40 amb centenars de represaliats pel franquisme. Doncs ara l'historiador Jordi Guixé confirma que aquests reclusos que sortien de la presó de Lleida van construir molts altres equipaments al Pirineu.
Que a més, molts d'aquests batallons són els que van fer el túnel de Viella, van fortificar i van reconstruir molt el Pirineu. I llavors aquesta coincidència tant dels mateixos treballadors forçats com de la història, com de la memòria d'aquesta zona del Pirineu i del Prepirineu és el que intentarem també reconstruir.
Aquest estudi de l'Observatori Europeu de Memòria serà el primer pas d'una nova etapa, d'un bloc de recerca i d'investigació per aprofundir en aquest fenomen dels treballs forçats durant la postguerra. És un episodi que no s'ha estudiat, que no s'ha conegut prou a casa nostra, com reconeix Jordi Font, director del Memorial Democràtic.
Perquè encara no hi ha un estudi, diguéssim, global, però bé, nosaltres estem doncs, treballant amb aquesta intenció de que en els propers anys es pugui doncs, tenir una idea més acurada, però crec que és important fer-ho arribar al conjunt de la societat i aquesta és una de les intencions que tenim des del Memorial Democràtic.
Què passava? Que no hi havia hagut un estudi històric sobre això. Però hi ha molts silencis i que no s'han explicat de generació en generació, els pares als fills.
Justament aquest cap de setmana al Solsonès s'ha fet la primera jornada de treballs forçats del franquisme que ha servit per això, no?, per obrir aquesta nova línia de recerca dirigida pel Memorial Democràtic.
Gairebé la meitat de la població de la comarca de la Garrotxa se sent sola. Són dades d'un estudi de la Fundació Hospital d'Olot, que ho ha detectat sobretot en les franges que van dels 15 als 30 anys, a més de la que va a partir dels 85. Què diu exactament l'estudi, Núria Pereira?
Bon dia, Marta. Doncs mira que concretament el 49% de la població de la comarca té un sentiment de soledat moderat o fort. En les persones de més de 85 anys pot tenir-hi un paper important el fet que algunes són dependents. La referent de Benestar Social i Comunitària, Laura Teixidor, explica a Catalunya al Dia per què afecta també els adolescents.
Al voltant dels 15 anys hi ha molts canvis emocionals i psicològics. Pot haver-hi inseguretats o baixa autoestima. La influència de les xarxes socials, on sempre hi ha una comparació constant amb els perfils que són perfectes, i això també a vegades les xarxes ens poden portar a tenir relacions més impersonals, més superficials, no?
També han vist que hi ha més afectats entre els que han nascut fora de la comarca i entre els que tenen perfils socioeconòmics baixos. Teixidor assegura que la detecció precoç de la soledat és important i que per això s'ha estudiat la població a partir de 10 anys.
Pot impactar les seves habilitats socials, la seva autoestima, la capacitat de fer front a les dificultats que li vagin sortint al llarg de la vida, ja en l'adolescència o en l'edat adulta.
No s'han vist diferències entre els que viuen en entorns més rurals, com ara masies, i els que viuen en entorns més urbans. Sí que s'ha vist que els que pateixen soledat fan servir durant més temps els dispositius electrònics. A partir d'ara es vol treballar amb els municipis perquè impulsin projectes per combatre la solitud no desitjada. Els experts alerten que si la soledat severa es prolonga en el temps, comporta riscos com la pèrdua del sentit de la vida. S'han fet gairebé 2.000 enquestes a 21 municipis de la Garrotxa.
Un Una petita destil·leria de ratafia de la Pobla de Segur ha guanyat la medalla d'or i la de plata a l'Spirit Selection de Brussel·les, el concurs de licors més prestigiós del món. Es tracta de Licors Portet, una empresa familiar que treballa només en productes del territori. Pau Rovira, una gran alegria per una petita empresa, oi?
Hola, bon dia, Marta. Doncs sí, perquè la fàbrica de licors de la Pobla, fundada l'any 1883, liderada per l'Àngel Portet i el seu fill Miquel, ha celebrat aquests nous èxits que tenen molt de mèrit, perquè, com dius, són una petita destil·leria familiar amb menys d'una desena de treballadors. Tal com explica el mateix Àngel, aquest fet els permet treballar al detall amb una gran varietat de productes i sempre vinculats a l'economia local.
Nosaltres fem vora 40 ratafies diferents. Per què? Perquè fem ratafia, per exemple, per aquell formatger que, no sé, el Salvador Maura de Drall, que vol fer un formatge rentat amb ratafia. Clar, doncs fem una cosa especial. Per algú que fa un paté que vol posar ratafia en un paté de corder aquí a la Vallfosca, doncs fem un producte especial.
En donen alguns exemples el cansalader Jesús Ballera, amb el tupí, i la pastissera Maria Sabaric, amb les galetes.
Primer vam fer el formatge i el tupí amb ratafia, després el vam fer amb licors de cassis, després amb ratafia de codony, i d'allí ja hem anat evolucionant.
Elaborem unes galetes amb la ratafia del Rallès, de nous i ratafia, i durant la campanya de Nadal elaborem un torró trufat de xocolata amb ratafia.
A més, a Licors Portet també s'enorgulleixen del seu vincle amb les tradicions.
Hem estat fent una ratafia per la gent que deien no a l'amat de la comarca de la Selva, que és la ratafia Corriols, que és la botella que el president Torra va regalar al president Sánchez la primera vegada que van a Madrid. Treballem amb el projecte del Caragol, que és una festa d'interès nacional. Fem una ratafia que és la recepta més antiga que s'ha trobat mai a Catalunya, de final del segle XVIII, que la fem amb la gent del calendari de l'Ermità dels Pirineus. Fem un licor de fruites del bosc que té la marca dels fallaires. O sigui que sempre ens hem mogut amb aquest món de cultura tradicional.
Amb aquests dos guardons, aquestes dues medalles, Licors Portet ja acumula més de 50 premis en concursos internacionals des del 2011, que va ser l'any en què van començar a decidir a presentar-s'hi.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El món teatral rendeix homenatge a l'actriu Teresa Cunillet, que acaba de fer els 100 anys. Serà en acte aquest vespre al Teatre Romea, allà on hi ha estrenat moltes de les seves obres teatrals, Marta Vives.
Considerada una de les actrius catalanes més importants del segle XX, compta en la seva trajectòria amb més de 100 títols, sota la direcció d'Herman Bonin, Joan Uller o Sílvia Munt, o de Josep Maria de Sagarra, entre d'altres. Per això, la celebració del centenari de l'actriu serà a l'escenari del Romea, que ella considera casa seva i on va arribar a tenir companyia pròpia amb el seu marit, Domènec Vilarrasa. L'acte serà presentat i conduït pel dramaturg i director Jaume Vinyes i l'actriu Lloll Bertran, i comptarà amb la presència de figures conegudes de les arts escèniques com Josep Maria Flotats, Sílvia Munt, Anna Güell o Lali Berenys. Ho explica Jaume Vinyes.
I hem volgut vestir-nos de gala per celebrar tota aquesta vida plena de teatre, aquesta vida de passió extraordinària que la Teresa ha tingut sempre amb les arts escèniques. I és una festa, és una gran festa amb tot de gent que se l'estima, companys de professió, família, amics.
Per Vinyes és un acte també d'agraïment per tot un referent.
Crec que és molt bonic que totes aquestes persones són les que han aixecat el que a dia d'avui és història del nostre teatre i de l'escena catalana.
Cunillet, que va estar activa fins als anys 80, va donar el seu arxiu a l'Institut del Teatre i el 2018 el Romea va crear el Premi Teresa Cunillet a treballs originals sobre la història del teatre català contemporani.
El veterà saxofonista i clarinetista cubà Paquito de Rivera és la gran estrella aquest any del Festival Jazz Tardor de Lleida. Serà el colofó d'un programa de 15 concerts que també faran parada a poblacions de les Garrigues i la Segarra. A més, el Jazz Tardor recupera com a escenari el Cafè del Teatre de Lleida, que reobrirà després de 5 mesos tancat amb un canvi de gestors. Estela Bussoms i la reestrena del Cafè del Teatre, que serà amb una virtuosa del saxo.
Hola, Marta, sí, el 9 de novembre, amb l'actuació del quintet Soul Chemistry, encapçalat per la japonesa Erena Terakubo. El Cafè del Teatre és la principal sala de concerts municipal i va tancar mitjans de juny, quan va acabar l'anterior concessió. Al juliol, el nou concurs va quedar desert i ara falten els últims serrells d'un procés negociat perquè hi torni l'activitat, amb la filosofia que explica la regidora de Cultura, Pilar Bosch.
Una línia molt, molt eclèctica, on tenen cap de tots els estils de música i també les presentacions literàries, etc. No? O sigui que tornem una mica al Cafè del Teatre a l'origen.
Pel Cafè del Teatre també hi passaran els Camarada Ventura, que fusionen el jazz amb l'electrònica i el pop, o la Barcelona Big Blues Band. Paquito de Rivera tancarà el Jazz Tardor el 29 de novembre a l'Auditori de Lleida. El festival també viatja fins a la Pobla de Cérvoles, Cervera i Guissona i inclou jam sessions al Pub Antares de Lleida.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i les dues, temps ara pels esports. La futbolista del Barça, Aitana Bonmatí, és la gran favorita per guanyar avui també a París la pilota d'or per segon any consecutiu. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia. La jugadora de Sant Pere de Ribes rebrà amb tota probabilitat aquest vespre el guardó en una gala que es farà a París a partir de les 7 i que podreu seguir, si voleu, al Tot Costa de Catalunya Ràdio. D'aquesta manera, Aitana Bonmatí igualarà la seva companya d'equip, Alexia Botellas, que també en té dues, i serà la quarta pilota d'or seguida que guanya una jugadora blaugrana. En categoria masculina, el màxim favorit per aconseguir el guardó serà el madridista Vinícius. Lamine Yamal serà segurament reconegut com a millor jugador jove. També estan nominats l'extècnic del Barça femení, Jonathan Giraldez, i Pep Guardiola com a millors entrenadors, i el Girona i el Barça com a millors equips masculí i femení. L'expedició del Barça, encapçalada pel president Joan Laporta, viatja ara mateix cap a París. A més de Laporta, hi ha altres membres de la Junta. També viatgen Lamine Yamal, Dani Olmo i Pau Cubarsida, el primer equip masculí, i Aitana Bonmatí, Matí, Alexia Putellas, Caroline Graham, Salma Parelluelo, Patrick Guijarro i Marta Torrejón, de l'equip femení.
Condemna unànime pels insults racistes que van rebre alguns jugadors del Barça al Bernabéu dissabte.
El Madrid, que hi va emetre un comunicat de condemna d'aquests fets, treballa conjuntament amb la policia per identificar les persones que insultaven. Mentrestant, el davanter del Madrid, Vinícius, també ha condemnat els fets a través de les xarxes socials. La Lliga de Futbol Professional ja ha denunciat els fets a la policia i el Consell Superior d'Esports també els condemna i avança que s'analitzaran a la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'esport. En aquest sentit, el president del Moviment contra la Intolerància, Esteban Ibarra, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que ell és més partidari d'un tancament parcial de la graderia del Bernabéu que no pas d'un tancament total.
No, vamos, yo soy absolutamente contrario, ya lo dije, pues dijimos que era pagar justos por pecadores, ¿no? En todo caso, si es una zona muy amplia donde se han producido los hechos, pues habrá que plantearse medidas de cierre parcial.
Per la seva banda, el Barça estudia el cas per decidir si denuncia els fets, tot i que amb la denúncia feta ja per la Lliga n'hi ha prou perquè el comitè de competició i el d'antiviolència actuïn.
En bàsquet, primera victòria aquesta matinada a l'NBA del tècnic català Jordi Fernández.
L'entrenador de Badalona ha aconseguit aquesta matinada guanyar el primer partit amb els Brooklyn Nets en superar a casa els Milwaukee Bucks per 115-102.
Sí, d'una banda és molt especial, perquè tinc aquí els meus éssers estimats, així que és molt especial. Venir des de baix a l'NBA i treballar molt dur i anar pujant, passar per alguns moments bons i alguns moments difícils, diferents equips, amics, records, i és genial. Ara tu mires i has de gaudir d'aquest moment, perquè només hi ha una vegada que siguis l'entrenador principal i guanyis un partit.
D'altra banda, la Lliga CB, segona derrota consecutiva del Barça després de perdre ahir a la pista de l'Unicaja de Màlaga. El tècnic Joan Peñarroya fa autocrítica.
Unicaja ha demostrado el momento de forma en el que se encuentra, momento de forma de mucha confianza, en el cual nos han castigado, sobre todo en la primera parte, con muchas situaciones de tiros de media distancia, anotando un gran porcentaje.
Ahir també va perdre el Baxi Manresa a la pista del Madrid. Després d'aquesta cinquena jornada de la Lliga CB, l'Unicaja és el líder en solitari amb 5 victòries, el Barça 6è amb 3 victòries i 2 derrotes. El Baxi Manresa 10è i el Joventut 12è, tots dos amb 2 victòries i 3 derrotes.
Al Mundial de Motociclisme, Jorge Martínez Aspar pressiona el seu pilot de Moto3, Joel Esteban, que passa per un sotrac de resultats.
El pilot del Prat de Llobregat va començar molt bé l'any, però ara el seu equip es planteja substituir-lo a final de temporada. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Joel Esteban té signat, segons el seu entorn, també contracte per al 2025 amb l'equip CF Moto Espar. El propietari Jorge Martínez Espar ha estat clar aquest cap de setmana en declaracions a DAZN. Volen resultats.
Estamos valorando todas las opciones. Evidentemente, el Espar Team está aquí para ganar, no para hacer el 20. Entonces, sí que es verdad que Joel es un piloto del equipo y no sabemos todavía qué va a pasar. Estamos todavía viendo si él da ese paso que necesitamos que dé y si no, pues evidentemente le ayudaremos igualmente donde sea.
El cert és que Esteban va començar molt bé el seu any de debut al Mundial, però l'agost va tenir una caiguda a Àustria i no ha aixecat el cap. Des del seu entorn no neguen que Espar en podria prescindir i ajudar-lo a buscar un altre equip o fins i tot enviar-lo de tornada al Mundial Júnior. Les dues darreres curses, Malàisia aquesta setmana i València, poden ser decisives en aquest aspecte. Ahir, precisament, Joel Esteban no va acabar la cursa de Tailàndia.
No t'ho pots perdre.
Tot comença aquí, tot comença avui. Trobo el meu camí, sento...
Qui dubta que el Teatre Musical Català viu un molt, molt bon moment? Doncs aquest vespre a les 8, al Teatre Condal de Barcelona, 5 compositors del gènere fan un concert solidari per mostrar les seves creacions. Algunes de conegudes, com aquest Alan, de Mateu Pere Miquel, nominat a 5 butaca aquest any, i d'altres que són inèdites. El concert porta per títol Originals per amor, i més de 30 cantants interpretaran les cançons creades per Didac Flores, Núria Llaugí, Gerard Cessé i Carles Alarcón, a més de Pere Miquel. Un concert benèfic en favor de l'Associació Catalana de Prevenció de l'Assetjament Escolar.
Cada cop millor.